que esa chica llegó acompañada a casa. Pero no sabes si la persona se fue antes o después de las muertes.
Demà passat arriba als cinemes una bomba de tensió i d'adrenalina que es titula No mataràs, que està escrita i dirigida pel David Victori i protagonitzada per un Mario Casas que diria que pateix i que fa patir com feia temps que no faria. David Victori, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia, Mario Casas.
Bon dia.
Sé que puc parlar en català perquè m'entén.
Sí.
I per allò que ja he explicat algun dia al programa, que va estar vivint aquí molt temps i que va estudiar aquí, que tot plegat, no? Per tant, farem l'entrevista en català. Bueno, en fi, sou una de les esperances que hi ha a la taquilla en aquests moments, eh? Ho he de dir perquè sapigueu que la situació s'ha de tenir... S'ha de ser molt valent, David, per estrenar pel·lícula ara.
Sí, s'ha donat d'aquesta manera i nosaltres, d'alguna manera, creiem molt en la peli, creiem que és una experiència que s'ha de viure al cine.
I ara teníem el Santiago Segura l'idea, és que és un cant d'amor al cinema el que esteu fent, els que estreneu pel·lícules. És a dir, ho podeu tenir fàcil, estrenem més tard, o una altra opció és, bueno, anem a plataforma directament, com fa Disney, per exemple, va fer un Mulan, i ara ha anunciat aquests últims dies que farà un Soul, que és que la Pixar, que diu, bueno, estrenem directament a plataforma.
Sí, me parece además que la estrenaban sin, esta vez sin pagar, me parece que eran 20 y pico euros lo que costaba Mulan y esta me parece que ya
la sin pagar.
Creo que tiene que ver también que me parece que no fue muy bien Mulan, por lo que dicen, entonces creo que esta vez la han subido ahí, me imagino que para subir la plataforma y para qué.
Pero si feu cine, es para anar al cine. O sigui, després amb una plataforma està molt bé, però si heu fet una pel·lícula com aquesta més, com aquesta, que és de cine, passar-la amb una plataforma està molt bé, però com a segon visionat, no?
Sí, perquè d'alguna manera també pot ser un peix que es mossega la cua. Vull dir, la gent, si no té oferta i si no té pel·lis interessants i atractives com per anar, pues, al final no saps si no estan anant perquè no hi ha pel·li per anar a veure o si no estan anant perquè no volen anar. Llavors, d'alguna manera, algú ha de donar aquest pas endavant. Ho ha fet el Santiago Segura, o, òbviament ho va fer Nolan amb Tenet.
Ya lo fa Victoria en nomás.
Y Mario Casas.
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo soy Mila. ¿Me puedes acompañar aquí al lado y te devuelvo la pasta?
Pero que te estoy diciendo que estás invitada, de verdad, que no pasa absolutamente nada, en serio.
Vengamos.
Que no, yo me tengo que ir, de verdad.
Venga.
¿En serio?
¿Qué te pasa?
He de que he vist la pel·lícula dues vegades.
Ajà, uau, molt bé.
Sí, dues vegades perquè, hòstia, les pel·lícules amb tensió... A mi m'agrada molt, però és que a més, hòstia, veus detalls que la primera no havia vist. Aviam, perquè ens entenguem, la pel·lícula, si digo una barbaritat, m'ho dieu, és el protagonista, que és el personatge que interpreta el Mario Casas, que és el Dani, circumstàncies, es troba una persona molt familiar per raons que ja comprovareu només al començar la pel·lícula, surt de casa i se'n va a un bar i es troba amb una noia. I aquesta noia li demana un favor. I ell, que és un buenazo... Diu, va, pues mira, va. I a partir d'aquí... No estic dient res, això passa a la pel·lícula minut...
Sí,
res, 10,
és el punt de partida.
Val,
sí, sí.
Val.
És un personatge que no sap dir que no. Un personatge, i tots en tenim algun a prop, que sempre diu que sí, que sempre està pels altres, que sempre està cuidant... I, clar, si algú li demana un favor, pues no es pot resistir a dir-li que sí, que l'ajuda, no? I aquí comença, d'alguna manera, l'aventura.
Primera pregunta, d'on surt al cap aquesta història, David? Et surt a tu?
Sí, em surt a mi fa ja anys, fa, em sembla, 6 o 7 anys, que estic a Amsterdam, visquent allà de forma temporal, estic sol, no conec a ningú, me'n vaig al cine, arribo tard, em quedo penjat 2 hores en el bar del cine i són les 10 de la nit i penso, hòstia, què em podria passar aquesta nit que fos que d'aquí a 5 hores, sent com sóc, que crec que sóc una persona amb una certa moralitat i d'alguna manera amb una certa moralitat, què em podria passar que d'aquí a 5 hores tingués tot el sentit del món i tothom ho entengués que hagués de matar algú de forma deliberada, premeditada. Això és el que em vaig preguntar. Què podria passar? O sigui, quins són els aconteixements que es podrien anar encadenant perquè, com sóc jo, es donés aquesta situació i, a més, tothom ho pogués entendre. Si la gent que m'ha acompanyat ho pogués entendre.
Sí, y al final hay algo como historia en este caso interesante, que es lo que dices, ¿no? Que al final es un personaje muy bueno. Todos tenemos a esa persona... buena, que no sabe decir que no, que ayuda siempre a los demás, que está ahí y que realmente es noble. Entonces, que a alguien así le pase un detonante tan fuerte como No matarás y tan al extremo, creo que hace que el público empatice desde el primer momento que conoces al personaje y cuando le pasa eso. Y creo que en Nomatras hay algo que la cámara, el público va a ser un personaje más. Han conseguido grabarla de una manera muy frenética, están todo el rato encima mío, no hay un plano que no esté de espaldas, hay un movimiento constante en la película que eso hace que atrape al espectador, pero te conviertes en un personaje más. Vas enterándote de las cosas a la vez que se entera el personaje, y esto me parece muy atractivo dentro de la peli.
¿Había sigut Mario tan protagonista en una película como en aquesta?
Yo creo que no. No. Y aquí tengo que decir que además de la peli que van a ver, es una peli que podía haber tenido un documental detrás. Es la típica película que ojalá algún día salga lo que realmente fue No matarás, porque hay secuencias de 45 minutos en las cuales los cámaras veías cómo iban cambiando la tarjeta de la cámara sin cortar, me hacían putadas, con perdón.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, es que...
Pero un moment.
Sí.
Quin tipus de...
Bueno,
putades?
Tu has vist... ¿Reventarme un iPhone 11?
¿Cómo?
Mira, no, yo te hago el antecedente.
Tú has visto la peli, hay un momento... Perdona, David, hay un momento que, como lo has visto, hay un personaje, un tercer personaje, que entra dentro de ese piso.
¿Sí?
Bueno, pues ese personaje no entraba ese día. Eso se grababa al día siguiente. Entonces, de repente, mientras yo estoy grabando, llaman a la puerta. Y digo, hostia, ya se va a liar. Entonces, cuando yo abro esa puerta, es este tío. Yo no lo conocía al actor. Yo no me habían dejado ensayar con los actores. Y él entra, y yo lo que tenía, no lo sabía, era mi móvil.
Porque tenía... El de Mario Casas, ¿eh? No el de Dani.
Eso. Y el chaval, y Fernando no lo sabía tampoco. Claro, lo que tenía que hacer era reventarme el móvil. ¿Qué pasa?
¡No!
Que era mi móvil. Pero fueron muy majos, David, el equipo y tal, que al día siguiente tenía otro. Pero me sorprendían todo el tiempo con este tipo de cosas.
En la nabo vosaltres.
Te pongo en antecedentes.
Ay, por favor.
Te pongo en antecedentes. Yo esta película, cuando construyo la estructura, el esqueleto del guión y el viaje del personaje, tenía una cosa clarísima, que es que quería que la película fuera una experiencia... fuera una experiencia sensorial para el público. O sea, fuera una película donde tú no eres un público pasivo, sino que eres el público más activo que puedes llegar a ser, no? Perdona, en català.
Doncs
això ho tenia claríssim, i volia que fos una pel·li de molta experiència, o sigui, que sortissis amb una adrenalina de la pel·li brutal, no? Llavors, clar, es creua pel camí el Mario, que és un actor... Jo tenia referències d'ell per l'Oriol Pablo, que és molt amic. M'havia explicat el treball que havia fet amb ella a Contratiempo. I clar, la primera vegada que me sento amb el Mario, li explico una mica el que vull, i el que em trobo és que ell, amb el que ha llegit, està ja en el siguiente paso. Ell em diu, no, és a tope con la verdad, a tope con la verdad, a tope con la verdad. I entonces... el Mario, que és un bèstia, absolutament entregat a la feina, ell, d'alguna manera, em va obrir, d'una forma hipergenerosa, em va obrir la possibilitat de dir, David, lo que sea. En aquell moment, a més, havia sortit feia poc Roma. Jo estava fascinat una mica per la feina que havia fet Cuarón amb Roma, sabia que moltes coses havia treballat amb no actors i el tipus d'eines que havia fet servir, que eren molt des de la sorpresa, des de la veritat, que és una feina que a mi també m'agrada molt, perquè és portar els actors al moment present. Portar-los al moment present. Llavors el Mario em va dir, no hi limites, i jo, des del carinyo i des de l'amabilitat, però amb tota la seva família com a còmplices, d'alguna manera, i amb tot el seu entorn sent còmplices del que vam fer, li vam començar a generar nosaltres, junt amb el Gerard Oms, que és el coach que vam tenir tot el rodatge en la pel·lícula per treballar aquesta feina d'acting, doncs vam anar construint tot un artilugi per anar generant una experiència, que és el que diu el Mario.
Perdona, la família?
La família implicadíssima. Jo estava en missatgers tot el dia amb la família.
Hay cosas que no se pueden explicar directamente.
O sea, heu fet com una mena d'escape room de pel·lícula.
Así nos conocimos, la que hace de mi hermana, Elizabeth, y yo, para conocernos, nos metió él en un escape room.
¿Veus?
Y ahí nos conocimos, y ahí tuvimos que resolver, en este caso, no sé, no me acuerdo muy bien de qué iba, pero, y ahí nos conocimos, ella y yo. Y teníamos que estar como los personajes, y teníamos que interpretar como ellos, y desde ahí nos conocimos. Y fue, casi todos los días habían cosas, te digo, durante 2 meses, hay cosas como digo que no se pueden ni contar, o sea, hay cosas que son un viaje. Para mí fue un viaje la película. De repente hay una escena que yo llego a casa, rompo a llorar, literalmente, por todo lo que ha pasado, y de repente escucho una canción.
Una ranchera.
Una ranchera.
Que no tenía nada que ver, el equipo no entendía nada, porque era un momento muy emotivo y de pronto...
Y escucho, y cuando me doy cuenta digo, hostia, que es mi padre y mi madre cantando, tío. La canción que yo escuchaba o que me cantaban en el coche cuando yo era un niñito, un chaval. Entonces de repente... explotas y de repente sale lo que está en la peli, que me parece que estoy orgulloso porque creo que hay una verdad y que esa verdad, si ves la peli, te llega, ¿no? Y transmite, pero fue un viaje.
¿Un viaje? ¿Una trampa?
¿No? No, una trampa o una forma de trabajar.
Una manera de trabajar, sí. ¿No? Una verdad, una gran verdad. ¿No?
Sí, al final el público cuando va a ver una película...
Y muy poca repetición, ¿no? Me imagino.
Claro, ahí había... yo íbamos construyendo con Gerard, ahí íbamos teniendo todas las herramientas, ¿no? Vale, en una tercera toma vamos a lanzar esto, luego en la cuarta esto, luego él esperará que pase esto, pues nos vamos por otro lado, a veces cambiábamos un poco planteamientos. Su hermano, Cristian, en un momento dado se quedó en rodaje, escondido. Él, Mario, pensaba que se había ido y se quedó escondido en un rincón conmigo. Y de pronto, en una conversación que él tiene por teléfono, Cristian empezó a hablar. Bueno, fue una experiencia, la verdad.
¿Tú mai havies rodat així?
No. Pues no puedes rodar así.
Una vale.
Claro, o sea, David no va a poder volver a rodar así. O sea, lo matan. Ahí sí te matan. O sea, ahí sí matan.
També dic que heu de fer una cosa, de debò ho penso, eh? Que és que quan passeu aquesta pel·lícula per... Clar, és que jo, clar, això és molt important que la gent ho sàpiga, tot això. O sigui, de debò, eh? Jo estic ara quedant fascinat. Que és, quan s'estreni la pel·lícula a plataformes, fer un making-of d'això...
Sí, Mario lo decía todo el rato, no estamos grabando un documental, ¿por qué no estamos grabando un documental? Y es verdad, lo que pasa es que también la experiencia ya era suficientemente demandante, entonces, y también se fue construyendo, yo creo que es una cosa que también fuimos llegando ahí, yo creo que el catalizador es, yo venía con la idea de esto tiene que ser una experiencia para el público, y luego aparece Mario y tiene que estar en la verdad absoluta, y estos dos ingredientes... Se junta un loco con otro y explota...
No, però per los locos, per conèixer los locos, s'han de trobar i saber-ho. El primera opció és Mario Casas?
Sempre
la primera opció.
Sí.
O sigui, tu quan escrius el personatge ja veus el Mario?
Sí, perquè jo el Mario... Jo vaig veure la Fuga de Cerebros, no? Jo quan la vaig veure me'n recordo perfectament, mira que tinc una memòria acabada una miqueta, però recordo perfectament veure-la al cine i pensar, hòstia, no havíem tingut mai un actor així, una energia així en un actor al cine espanyol, no? Perquè hi ha algo de Mario que quizá la gente no sé si lo tiene más o menos presente, però que és una empatia absoluta, o sea, és una empatia brutal que té una energia empàtica total, la mirada que té de més, i això és el que necessitava el personatge, això és el que tu necessitaves, al final, i ho parlava molt amb la Mario, al final la su cara de sèrie és empatia absoluta, no? És connectar con él. I això és molt difícil en un actor i molt necessari per a un protagonista com este, no?
Te ha dit que... Ara te podia dir, pelota, que pelota és. Però és veritat que em diré una explicació. Me'n recordo que el mes de març vaig parlar amb el David a través de... Quan estàvem confinats, a través del Zoom, vam estar parlant molta estona, el David i jo, i... hores. I de la pel·lícula. I em va dir, fliparàs amb el Mario Casas. Fliparàs amb el Mario Casas. I efectivament he de confessar que he flipat.
Bueno, o sea, yo al final, bueno, ya que él dice estas bonitas palabras, porque es así, para mí es de agradecer también que un director le eche las narices de querer grabar de esta manera, con estas características, con productores detrás, con planos secuencias tan largos, que los actores hayamos sido lo más importante dentro de una película, que es lo primero que le valía a él, y es donde al final él ponía toda su energía. Para mí es un regalo, y que me hayan regalado un personaje que me querían sorprender todo el tiempo, que hay cosas que no están ni interpretadas, aunque estaba en personaje porque lo había construido y no salía, pero es cierto que te regalen cosas así, para mí es la primera vez que me pasaba como actor, entonces... Creo que te coloca en un sitio que es un regalo. Yo he aprendido mucho con No matarás, gracias al final a la valentía de un director que decide grabar de esta manera.
d'on treus-ho? Perquè clar, Mario Casas, 2+2, 4. Milena Smith, d'on la treus?
Uau, wow, Milena Smith. Milena Smith era una...
Milena Smith és, una, és la revelació de la pel·lícula, deixa-m'ho dir tu, perquè després de veure-la dues vegades, Mario està formidable, per mi és de les millors pel·lícules que he vist, moltes del Mario Casas, de les millors actuacions que li he vist al Mario Casas, sens dubte, però d'aquesta noia...
Sí, mira, això també venia i venia molt arrel de les converses que teníem amb el Mario, que pensàvem, que ho parlàvem els dos, perquè quan vam començar a treballar encara no havíem trobat a l'actriu, i amb aquesta obsessió per la veritat, nosaltres estàvem veient a moltes actrius, cada una era una pel·lícula diferent al final, perquè cada configuració que construeixis t'acaba donant una pel·li diferent, no? Però sempre hi havia, nosaltres teníem clar que estàvem buscant tres ingredients en aquest personatge, que eren molt complexes, perquè buscàvem una actriu que fos magnètica, sensual,
sí, bueno, ja.
I fosca, o sigui, pura foscor, és un forat negre. Llavors sempre trobàvem actrius que ens donaven de forma molt orgànica dos coses, dos d'aquestes tres, però mai trobàvem algú que tingués les tres. Llavors ens anàvem apropant a la data que havíem de decidir per qui ho feia, hi havia diverses candidates, però jo li vaig dir al director de càsting, Alejandro, torna't boig, tot val. Aquesta noia està a algun lloc, ara mateix. Està a algun lloc.
Hosti, que exigent, David, no t'hagués imaginat tan exigent.
No, no per exigent, sinó per entusiasta, diria, més que exigent. Mm-hmm. Jo li deia, a més... Jo vaig triar justament aquest director de càsting perquè era la seva primera pel·lícula i perquè jo sabia que aquest personatge no seria fàcil i que jo no em volia quedar amb una opció que fos quasi el que volia. Volia que trobéssim exactament el que volia. I l'Alejandro i el seu equip pues, van fer això, van agafar i van obrir aquesta recerca d'una forma, quasi et diria, boja. Van començar a enviar missatges a tothom que trobaven, a qualsevol persona que se'ls hi creués pel camí, per Instagram, per tot arreu, demanant un self-tape, que és el més fàcil, que és que es gravin a casa.
Sí.
I això és el més, diguéssim, a nivell de logístic, el més fàcil per ja descartar coses. I aquí va aparèixer una cinta, una gravació d'aquesta noia...
Per Instagram.
Per Instagram, que vam trobar per Instagram. Una noia que treballava en la recepció d'un hotel. Ella no és actriu, la Milena. A més, el personatge es diu Mila, ella es diu Milena.
O sigui, perdona, estàs dient que ella treballava a la recepció d'un hotel. D'on és ella?
Ella és de Múrcia,
sí?
Però el seu pare és holandès.
Holandès. I ella treballava en un hotel a Múrcia?
No, a Madrid.
A Madrid. I llavors ella treballava en una recepció d'un hotel...
Tenia una compte d'Instagram on ella penjava les seves coses, havia fet alguns videoclips de tant en tant, de model feia molts anys... I la seva compte d'Instagram era fascinant. O sigui, la seva compte d'Instagram era Mila. Era el personatge.
Mm-hmm. I llavors, el teu director de càsting et diu, jo crec que és aquesta?
Bueno, em diu, ens han enviat això. Mira tu. I ho vam veure, hosti, ens vam quedar sorpresos, perquè és el que et dic, de forma natural tenia això...
Sí, però no és Instagram. Escolta, Instagram,
exacte.
Semblem més del que som alguns, no? Però, clar, posa-la davant d'una càmera.
No, clar, o sigui, el següent pas i la pregunta següent és, bueno, podrà sostenir una pel·lícula i, a més,
una pel·lícula així.
Així, sí, exacte.
És un trabajazo lo que hace Milena y yo lo voy a intentar, ya que tengo ahora mismo voz estos días... Yo voy a hacer un voto a que tiene que ser una de las revelaciones de este año, que tiene que estar entre... Es una revelación en toda regla y además un personaje, como dices, muy complicado y la vi en rodaje y se dejó la vida. Es decir, y a mí, ¿qué ha hecho? A mí me ha hecho estar mejor también y ser mejor actor gracias al trabajo que ella hace y lo que se ha expuesto. Entonces eso lo voy a agradecer y ojalá la tengan en cuenta este año como una revelación, porque me parece que tiene todos los ingredientes ella para serlo y lo merecería.
Mira, deixa'm dir una cosa. És una pel·lícula de debò, t'ho penso, de Goyas. És a dir, aquesta noia, Mario, que per cert, he flipat que m'explicava abans de la redacció, diu, no està nominat mai. Tu no estàs nominat nunca.
No. El Goya estem parlant, eh?
Sí, dels Goya. Bueno, escolta'm una cosa.
Anaves a dir alguna cosa, Jordi?
No.
Anaves a dir, deixa'm-ho dir.
No, deixa'm-ho dir, no, que jo crec que si no estan nominats ens sorprendria molt.
Que no estiguessin.
Que el Mario no hagi estat mai, em sembla bestial.
Jo penso, òbviament, hi ha pel·lis a veure i de més, però Òbviament, com a director, t'estimes la teva pel·li, t'estimes els teus actors, però jo sé el que ha fet. Jo sé el que ha fet el Mario, jo sé el que ha fet la Milena.
Yeah, yeah.
El que han fet és d'un amor, d'una absoluta entrega per aquesta feina. Jo no sé si tornaré a veure i a viure el que he viscut al seu costat mai més, no ho sé.
Escolta, Mario, la pel·lícula No mataràs és abans o després del Practicante?
Abans.
Abans, eh?
Abans del Practicante, sí,
abans,
sí, sí, sí.
Abans.
Fue un cambio radical, porque justo fue No mataràs y fue el Practicante. O sea, el cambio vino de no mataràs. O sea, para mí fue un viaje en mi vida durante un año y pico bestial. Y además en un muy buen momento, que tengo 34 años ahora, tenía 32, 33.
33 ahí.
Pero estoy notando que sí empiezo a tener unas herramientas como actor que creo que puedo aportar cosas distintas a personajes y lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Fuera de micros, o sea, me gustaría seguir tirándome a la piscina, me parece que esa es mi carrera y ese es mi camino. Pues siempre vienen personajes y siempre hay historias y que contar y cosas que el público noto en la calle que desde Con Adiós también, buscando un acento, haciendo un tipo de Sevilla de las 3.000 viviendas, cosas que vengo haciendo desde Contratiempo, tal vez son guiones un poco más adultos para otro tipo de público, tal vez no tan joven, están esperando a ver muchas veces cuál es el siguiente cambio, ¿no? Y me lo dicen mucho y es algo que noto. Entonces sí, me gusta ese tipo de carreras cuando las veo en un Jake Gyllenhaal, en un Tom Hardy, en un Joaquin Phoenix. Sí, son palabras mayores, pero al final son mis referentes, claro. Y son mis sueños y las carreras que veo y digo, me encantaría hacer este tipo de cine o de carrera y personaje.
Ojalá los directores estemos a la altura. Pues, yeah. Para
bueno, ¿Qué estás feinando ahora?
Ahora descansar.
¿Descansar?
Sí, 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 sí.
¿Hasta?
Pues hasta que venga un proyecto que me llene mucho y que lo lea y que vaya por la décima, 12 páginas y que de repente ya esté en mi sangre y me esté corriendo por las venas el texto y el personaje. Había una cosa que decía el otro día, creo que era Sacristán, no sé si era en El País o no sé dónde, que justo al final de la entrevista que decía que una carrera se mide muchas veces, o la mayoría de las veces, por las veces que se dice, a veces que no.
Claro, sí, la palabra más importante a veces
es no. Sí, es no. ¿Cómo no pasa con Dani en la película?
Claro, entonces creo que me gustaría, si puedo, y me lo puedo permitir, lógicamente, pero esperar a algo que de verdad me llene, como me pasó con No matarás en su día, que dije, quiero hacer esto, me mandó el guión, lo escuché y ya al rato sabía que quería interpretar a Dani, entonces... Pero bueno, si no descansar, estoy escribiendo también, estoy, bueno, viviendo...
¿Escribiendo?
Sí, escribiendo también.
¿Guión?
Sí, bueno, un tratamiento. Iba varias ideas, pero sí hay uno que de repente me ha interesado más, hay una idea que se está desarrollando un poco, que va a estar yendo un poco más allá, pero ojalá, a lo mejor se queda en el cajón y ya está, ¿no? Pero, sí. Pero yo creo que es importante seguir entrenando y seguir formándose, que a veces no es solo estar delante de la cámara, sino, por ejemplo, no había descubierto lo que era el escribir, no tenía ni idea, es lo más complicado que hay en el mundo, pero sí estoy teniendo un descubrimiento también conmigo mismo, viendo esta profesión desde otro punto de vista, y es trabajar todos los días, horas, entonces... Es un buen ejercicio que yo animo a todos los actores, a los que muchos a lo mejor no tienen trabajo o están buscando una manera de cómo formarse. La escritura es algo que es muy, muy, muy interesante.
¿Y tú, David, qué estás fent?
Jo estic ara dirigint una sèrie per Netflix que es diu Sky Rojo, dels creadors i productors de La Casa de Papel.
Home, Alex Pina.
Exacte, Alex Pina and Company. I estem allà pues, amb aquest projecte, que és un projecte faraònic i que, bueno, a mi m'han convidat a la festa. La festa ja estava començada, em van convidar just després de No mataràs.
Una temporada, de moment? Bueno.
Sí.
Bueno.
O dues.
Vale.
I res, disfrutant molt, aprenent també molt. És un projecte que era una mica... distant en el sentit del meu estil, però de seguida, de cop i volta, he trobat un lloc molt, molt interessant per mi com a director en el projecte i estic aprenent molt amb gent amb molt talent i intentant, pues, com deia el Mario, estar en aquest aprenentatge constant i creixent com a narradors. Me mataràs, amor, me mataràs,
amor, me mataràs. Acabo, i acabem parlant del que començàvem, de la pel·lícula, de No mataràs. He llegit aquests dies qualificatius respecte a la pel·lícula. Valent? Em dieu si sí o si no. Per exemple, terrorífica.
No.
Jo crec que tampoc.
No.
No. No.
Per res.
Angoixant.
Sí.
És el qualificatiu.
Molt, molt, molt. Hosti, horrorosament angoixant. Salvatge.
Sí.
Sí.
Sí. En la forma de fer-la ja va ser així, no?
El salvatge, la pel·li...
Sí, sí. És Barcelona, oi, això?
Sí, és una Barcelona molt, molt sorprenent, jo crec. Sí. És una pel·li que la gent, si ha d'anar al cine per alguna pel·li, jo crec que ha de ser aquesta. Perquè va, realment... No, però perquè, de fet, ha de ser el cine, aquesta pel·li. No, és una feina que està feta, és una pel·li que està feta perquè la vegis amb els cinc sentits, saps? És una pel·li que la sentiràs a la pell, que se n'anirà amb tu casa. És una experiència molt, molt, molt poderosa i jo crec que la gent la disfrutarà.
Has de fer una llista de Spotify.
Estem, ella. Bueno, és que la banda sonora és un escàndol. És
clar, per això t'ho dic, home. Es comença tota la pel·lícula, la primera part de la pel·lícula es passa tot el Dani amb els auriculars posats.
Macaco ha fet la cançó original, una peça preciosa, també, molt en la línia, el Miravet està, vull dir, hi ha Judith Nederman, vull dir, tenim una banda sonora de luxe, o sigui, de luxe, batllial, així, a més, molt eclèctica, perquè al final aquesta pel·lícula és una espècie de col·lisió entre dos universos molt diferents. I ajuntar pues, a Nati Peluso amb el Miravet és una bogeria, que és el que acaba fent la pel·lícula molt, molt única.
Perquè la pel·lícula és una bogeria. És que és això. Exacte. Es diu No mataràs, s'estrena demà passat als cinemes, i una recomanació. Guineu, i llavors
m'envieu
si us agrada o no, aneu amb la mascareta i disfruteu del cinema, perquè és una pel·lícula que efectivament s'ha de veure amb mascareta. S'estrena No mataràs, amb Mario Casas de gran protagonista, és a dir, no hi ha pràcticament un plano que no surti Mario Casas, i dirigida pel David Victori. Moltes gràcies, David, per venir avui aquí.
A vosaltres.
Gràcies, Mario Casas.
Gràcies.
Fins aviat.